Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Aquesta navalla
es
sempre...
Es pot fer navalla?
Sí.
Si es fa navalla no hi ha problema de contagi absolutament res, perquè les fulles són desechables i són d'utilitzar i llançar. Llavors és una gran alternativa això. Què ha passat? Que els últims anys s'ha utilitzat una màquina que es diu shaver, una afaitadora, que té dos, que té uns rodets, i això el que fa és afeitar. I aquesta sí que pot ser que podia fa una agressió, és menys agressiva la pell que la navalla, però també, donat si n'hi ha problemes de contagi, de sarna, de tinya o d'altre tipus de problema, podria ser una alternativa molt bona, el fet d'utilitzar la navalla, perquè són d'ús a llançar.
Vicenç, envia'm el vídeo, que el penjarem a les xarxes socials.
Envia'm, Marc, després tu tens el meu sí, telèfon privat, amb el qual m'envies un d'allò, i jo entre avui i demà t'envio un vídeo perquè veguis com desinfectem.
El penjarem. Vicenç, gràcies. Moltíssimes gràcies.
Bueno, encantat, i que vagi tot molt bé.
Gràcies.
No sé, Adri, a la perruqueria de la Mana ja li preguntarem demà quan vingui.
Sí, perquè és un cas preocupant, clar.
Com ho desinfecteu?
Bueno, jo, ella justament m'ha mandat un mensaje de tranquil·litat a tots els clients i clientes i tot.
Quan hi ha missatge de tranquil·litat vol ante dir que
todo,
estàs a punt de llapar.
Ante todo, tranquil·litat, perquè la Mana me comenta que tot lo que són los utensilios, las tijeras, las pintas, los rulos, los clips, todo lo que sea este material... Me pone aquí una loción desinfectante para lubricar, se hunden en cerveza, que eso lleva una graduación de un alcohol muy concentrado, sí, que solo...
En cerveza.
Y después, si hace falta, se lubrica con Red Bull, y eso la verdad es que puede estar muy tranquilo porque estamos haciendo los tratamientos, y lo que es la ropa y todo eso, se pone en unos tendederos que le dé el sol y eso lo mata todo.
Yo me quedo con la dada de que aquí qualsevol, incluso Abel Caral, pot obrir una barbaria, una perruqueria, sense cap mena d'acreditació.
Ho havia estat mirant, jo. Meteoròleg i barber, estaria bé, perquè mentre talles vas explicant el temps amb la gent.
Va estar ladrant a la gent amb el temps.
A mi, jo vaig a Josep Pons, allà, tot impecable sempre, Josep Pons.
Home, i a Itàlia, que veiem molta gent del Barça, eh?
No, sí.
Ell
està per allà, fa un cop d'ull, tal, i sempre està tot impecable. Però vull dir que a mi em fan el degradat una mica amb la màquina. Però clar, jo vaig...
Però no portes el degradat de Moicano.
No, sí, no, però que la màquina me la fan servir.
Ha dit tallats a 4 euros, eh?
Sí.
Per cert, records al Dani Ramírez, que m'ha escrit, que ens està escoltant.
Home, una abraçada, Dani. Sap algo del Picó?
No, el que sí que m'han dit és això, també, pel grup aquest, m'han comentat que pot ser que no sigui això, doncs que com que no plou, doncs ja no cal anunciar Murprotec.
No, si s'anuncien, home, que s'anuncien cada matí.
Que passa que no hi
és?
I pregunta
si... El Picó.
El Picó.
Que no el canviïn pel Piqué.
Hem parlat del Picó i hem acabat parlant de la Picó.
Sí.
De la tinya.
Silenci. Les 5 i 2 minuts de pausa i tot seguit saludem a qui ho està patant, com diria Ramon Gené a dia d'avui en el món de la cuina, no és altra que Maria Nicolau.
RAC 1.
Comença el 2023 viatjant als nostres trens d'alta velocitat. Arriben les fletxes rojas d'Irio. 1 milió de bitllets flexibles a 18 euros per a totes les nostres destinacions. Busca les teves fletxes rojas a irio.eu o a la teva agència de viatges. Irio, la velocitat tranquil·la. Oferta vàlida fins al 29 de gener. Consulta condicions a irio.eu.
Qui ja coneix Plusfresc Supermercat sap que som especialistes en frescos, que afavorim els productors locals, que ens agrada el tracte personalitzat i que tenim ofertes molt bones per ajudar-te a estalviar. I si no ens coneixes, és hora que vinguis a Plusfresc i gaudeixis fent la teva compra.
La carn gustosa i sana 100% criada a Lleida. El peix més fresc de la Llotja. La fruita i verdura d'aquí. Tenim 7 establiments a Barcelona.
Plusfresc, el súper que t'estima.
Punto Estrella arriba a Barcelona.
Especialitzats en carn a la brasa, cargols de Lleida, la llauna, entrepans, torrades, hamburgueses i molt més.
També menú diari i menú de grups.
Punto Estrella 24 hores Montcada. El nou restaurant a la C58, àrea de servei Portal del Vallès.
Vine a provar els autèntics cargols de Lleida a la llauna.
Reserves al 973-988-114.
Conductor i conductora, aquest missatge t'interessa i molt. Aparca els pàrquings Saba i Saba Barcelona Bamsa amb un 50% de descompte durant 3 mesos activant Saba Ticketless a l'app o a saba.es. Sí, a meitat de preu. I també més còmodament. Paga menys i oblida't dels tiquets i els caixers de sempre. Promoció vàlida fins al 28 de febrer.
purs, eterns, transparents. Els diamants són la pedra més preciosa i a Criso els valorem més que ningú. Per això, si estàs pensant en vendre els teus diamants, visita Criso. Comprem diamants de qualsevol mida, forma, sols o amb joia. Criso, a carrer València 256. El millor amic del diamant és Criso.
Descobriu i endinseu-vos a l'univers RAC1 via RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
Registreu-vos
RAC1.cat. És fàcil.
Senyor Virgili, abans de parlar de la sarsuela, sí,
que s'ha perdut una miqueta ja, eh?
No, s'ha perdut la musical i la gastronòmica.
Exacte.
La gastronòmica ja no la trobes enlloc.
No.
En parlarem amb Maria Nicolau. Abans, però, hem de parlar coses de més, coses més farragoses, com qüestions de tribunals. Joan Torres, a veure.
Mira, bona tarda. L'advocacia de l'Estat també demana reclamar a Carles Puigdemont per desordres públics agreujats. D'aquesta manera, l'advocacia s'afegeix a la petició que hi feia la Fiscalia i que va més enllà del que la setmana passada, recordem, proposava Pablo Llarena. Més detalls des de Madrid. Arnau Mañé.
L'advocacia general de l'Estat posa més llenya al foc i s'afegeix al carro de la Fiscalia. Proposa que Pablo Llarena reclami a Puigdemont i també a Toni Comín i Lluís Puig per desobediència, malversació i desordres públics agreujats, el delicte inclòs en el nou Codi Penal aprovat ara fa unes setmanes. Això sí, en el seu escrit, l'advocada general Rosa Maria Seoane evita mullar-se sobre la malversació més greu que, en canvi, el jutge del Suprem sí que demana per l'expresident de la Generalitat. L'advocacia fa servir uns arguments similars als de la Fiscalia i recorda que si la sentència del procés va considerar que hi havia sedició, els fets ara encaixen perfectament en el nou Codi Penal per molt que el delicte s'hagi derogat. Tot i això, Pablo Llarena manté la seva posició i reclama Carles Puigdemont per desobediència i per la malversació més greu.
Mentrestant, a poques hores per la cimera hispano-francesa de demà a Barcelona, ja sabem quan es reuniran els presidents espanyol i francès Pedro Sánchez i Emmanuel Macron. Serà cap a les 11 del matí. Es preveu que Macron arribi a 11:45 al Museu Nacional d'Art de Catalunya, on se'l rebrà amb tots els honors, i que després diversos ministres dels dos governs i els dos presidents es trobin de forma bilateral. A les 12, les dues delegacions al complet es reuniran i a quarts de dues signaran els acords als que hagin pogut arribar i oferiran una roda de premsa per explicar-los. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, no tindrà veu en aquestes trobades i en principi només rebrà les delegacions com a anfitrió. Tot plegat tindrà lloc de forma paral·lela a la manifestació independentista que protestarà contra la cimera. La presidenta de l'ANC, Dolors Feliu, no descarta que xiuli els representants d'Esquerra per les contradiccions que creu que acumula el partit. Feliu ho ha dit a Ràdio Estel.
Cap, la figura visible i que té responsabilitats d'aquest partit, està a l'altra banda contradient el missatge de la protesta. Per tant, evidentment, no? Però aquestes contradiccions de vegades doncs passen factura perquè la gent també pot pensar el que vol i pot fer el que vulgui en llibertat d'expressió.
Tot i que no serà a les reunions, Pere Aragonès insisteix a Pedro Sánchez que inclogui a l'agenda de la cimera qüestions com el corredor mediterrani, els passos transfronterers tallats i l'oficialitat del català a Europa. Els Mossos investiguen la mort d'una dona que ha aparegut amb un ganivet clavat a l'estómac a casa seva a Balaguer. La seva parella ha trucat a la policia dient que se l'havia trobat estirada al llit i que alguna vegada li havia expressat la seva intenció de suïcidar-se. Ara la policia investiga si es tracta d'un crim o bé d'un suïcidi. L'autòpsia serà clau, en aquest cas, per esbrinar. De moment no hi ha cap detingut. I ara els esports amb Xavi Rocamora.
El Barça ha acabat fa pocs minuts l'entrenament de preparació dels vuitens de final de la Copa del Rei demà al camp del Ceuta i la notícia l'ha donada Memphis, que no s'ha presentat a la sessió i té les hores comptades al club. Ciutat Esportiva, Joan Gamp, per Marta Ramon.
Fons del Barça confirmen a aquesta hora que el club és molt a prop de tancar el traspàs de Memphis a l'Atlètic de Madrid per una quantitat que oscil·larà entre els 3 i els 5 milions d'euros. De fet, detallen que ha estat aquest matí quan s'ha arribat a un principi d'acord. Finalment, en l'operació no hi entrarà Yannick Carrasco, que era un futbolista que agradava a l'estructura tècnica blaugrana. El Barça ho considera una bona notícia perquè ingressarà diners per un jugador que acabava contracte el 30 de juny i s'estalviarà la seva fitxa. El neerlandès no s'ha presentat a l'entrenament d'aquesta tarda per pressionar per poder marxar sense haver avisat ningú del cos tècnic. A hores d'ara s'estan acabant de polir els serrells de la seva sortida.
Tornant a la Copa del Rei, avui juga l'Espanyol, visita l'Atlètic Club a partir de les 8 des d'un quart d'hora abans a RAC1 i a banda d'aquest enfrontament es resolen 3 eliminatòries més. A les 7, Sporting de Gijón-València i a les 9, Llevant Atlètic de Madrid i Betis-Osasuna. L'Espanyol, per cert, que acaba de fer oficial la incorporació del lateral dret Pierre Gabriel, que arriba cedit pel Mainz fins al final de la temporada amb una opció de compra per a l'equip blanc i blau. I en plana poliesportiva, dues previsions per aquesta nit. En bàsquet, partit d'Eurolliga per l'Uni Girona, que rebrà el Malines a 3:15 a Fontejau. 10 i un quart d'hora abans, al Mundial d'handbol, Espanya s'enfronta a Polònia a l'inici de la main round.
I pel que fa al temps, en les properes hores el vent ha de continuar amb alguns cops forts en molts sectors de Ponent i del sud del país. Demà ens llevarem amb més fred que avui i entre la matinada i el migdia pot nevar a partir d'uns 200 metres o fins i tot per sota al Baix i a l'Alt Camp, al Priorat, a la Conca de Barberà, les Garrigues, l'Anoia i la Segarra. També en molts sectors del Pirineu i el Prepirineu. Tornarà a ser un dia ventós en moltes comarques, però no tant com avui.
RAC 1. Diu, bé, us regalo un acudit, eh? Diu, papa, papa, on juga el Barça el partit de Copa aquest dijous? I diu, asseu-te, fill, asseu-te. I diu, ja m'assec, però on juga el Barça el partit de Copa aquest dijous?
A les 8, Ceuta-Barça. Des de les 7, a RAC 1.
Fot-li pou, amb el suport de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC 1. Tots som 1. Versió RAC 1, amb Toni Clapés. Com jo te amo.
Com jo te amo. Olvídate. Nadie te amará.
La gent que sap gaudir de la vida m'inspiren un profund respecte. És per això que m'agrada tant Rocío Jurado. Maria Nicolau, bona tarda.
Bona tarda.
Dius de Rocío Jurado que ella, en aquella època divina, que va de finals dels 50 fins als 70 del segle passat, a la Costa Brava, era la joia de la corona de Hollywood. Recordem aquella època on anaven doncs, estrelles, fins i tot de Hollywood. I una època on tu destaques i dius que bronzia d'estrelles amb turbans i pameles que hi filmaven pel·lícules i escrivien llibres on hi estiuejaven. El xiringuito Serrán de Mar, on dinaven els famosos. I a ella, a Rocío Jurado, li agradava demanar escalivada. Com va arribar aquesta dada de Rocío Jurado demanar escalivada al llindar de l'aigua, del mar?
Si no recordo malament, això és un fil que vaig tibar d'un article de Jaume Fàbrega a la revista Temps, una cosa que es va publicar fa potser sí. 15 anys, i vaig pensar, això és or, o sigui, no puc estimar més aquesta dona. No m'hi cap, o sigui, tot aquest amor que ella professa a l'aire al seu amant, jo li retorno amb ella allà on te sigui.
Doncs aquest text que us acabo de llegir, aquest petit fragment, és un trosset, un bocinet del llibre de la cuinera Maria Nicolau, Cuina o Barbària, editat per Ara Llibres, l'obra més venuda en català al passat Nadal a totes les categories. Per cert, que en català i ara, d'aquí uns moments en parlarem, també en castellà. Maria Nicolau, bona tarda i benvinguda. Bravo.
Gràcies per convidar-me.
No, al contrari, a tu. Abans que ens expliquis com t'ho has fet per escriure aquest llibre supervendes, que per cert, fa un moment li preguntava, jo m'he quedat amb ganes d'una segona part, per tant, no sé si ja te la planteges o no, però jo crec que hi ha molts plats a comentar.
Acabes de fer un,
hi ha molts plats. Home,
és que no pararia.
Només em donen
cafeïna,
eh? Ara.
Això, ja passa, ara. Això. El món de la cuina ja passa. Explica'm això d'aquesta fascinació. Per què t'agrada tant Rocío Jurado? Perquè sé que t'agrada.
Home, perquè és la més gran. O sigui, clar. A veure, aquesta senyora simulava a cada cosa que feia. Llavors ja a la vida pots estar d'acord, pots no estar d'acord, pots estar d'acord amb una part, pots estar d'acord amb el tot. Però a mi em flipen les persones que incendien el món per allà on te passes. No hi haurà mai ningú a l'univers com tu, Toni, com aquest, com aquesta, com jo. Llavors, immolem-nos, donem la vida, que cremi el món al nostre pas. I aquesta dona ho feia.
Sí, jo m'he de cremar.
Sí, vostè està cremat. És diferent, vostè està cremat. Parlant de cuinar, poses música quan cuines? O sigui, quan estàs treballant, poseu la ràdio, no poses res, silenci, com treballes?
Hi ha dues disciplines en això, en aquesta frase que tu has deixat anar. Cuinar a casa és una cosa, cuinar la feina és una altra. No és el mateix fer sumes i restes a casa per fer la declaració trimestral de l'IVA quan ets autònom, que no pas fer de gestor. Llavors, la disciplina culinària que és l'ofici de cuiner és una cosa, feina és feina. I jo m'agrada molt el silenci, la concentració, la tranquil·litat, que tothom pugui estar pel que està. Hi ha moments en què posem música a la cuina, però en general a mi m'agrada tenir el cap pendent de totes aquelles coses que passen que poden dificultar la feina diària. Ara, a casa, cuinar a casa és expressar-te a casa amb una altra tranquil·litat, amb uns altres ritmes, amb una altra manera. I hi ha dies que et vols treure la feina de sobre i vas de bòlit mentre el nen es dutxa, fiques la pasta a bullir i mentre l'altre grinyola, tu renegues, penses amb el jefe que és un cabron i et fas una truiteta. I hi ha tardes que dius, saps què? Em ve de coll, tinc temps, tinc un pollastre, vaig a treure el trinxant, vaig a posar una mica de punk californià dels anys 90 i vaig a passar-me una tarda cremant els ponts.
Quina mania amb cremar, eh?
Ai, bueno, sí, que... cuinera, m'agrada el foc.
Clar, ja. Que, per cert, t'agrada que et diguin cuinera i no xef. Que ho dius en el llibre, que això de xef a tu no t'acaba de...
El
concepte de xef, no, Ferran, tu sí que és xef.
Home, xef, sempre... Los chefs y lo que son los becarios son los stagers.
Però això del concepte chef i...
Stagers...
Saps què passa?
Et va aquest tipus de nomenclatura?
No,
és que passa que hem afegit moltes atribucions de valor i moltes etiquetes extres a la paraula chef, i la paraula cuiner en té unes altres, no? Cuiner és la persona que cuina i que d'això, a nivell professional, potser n'ha fet un ofici i una forma de guanyar-se la vida. Un chef és una paraula francesa que designa cap. Persona responsable d'una secció, d'un tros, d'una sèrie de gent, persona que es menja els marrons. Jo, per mi, el chef és una paraula francesa, però amb qui seria? Jo sóc el cap de taller, sóc el cap d'obres, sóc el mestre pintor. Això sí. Per què? Perquè doncs, tens una sèrie de responsabilitats que els teus treballadors o el teu equip no tenen i per tant, una sèrie de tasques que van afegides a aquest càrrec de chef, de cap.
Sí, però tu en el teu restaurant ets cap, no?
Jo sóc la cap de cuina i això... sóc cuinera perquè hi ha chefs que no cuinen, que fa 40 anys que són chefs i no cuinen. Vol dir que la Maria està en contra d'això? No! No passa res.
Però quan parles d'aquests xefs que no cuinen, són els xefs que no cuinen perquè no cuinen, perquè tenen gent que cuinen el que ells van cuinar, o són xefs que estan ocupats fent altres coses, com televisió i d'altres programes, i tampoc cuinen.
Potser la millor versió, o sigui, el millor que pot fer aquest cap de cuina per la seva cuina és donar visibilitat al restaurant per fer que els seus empleats no els falti mai la feina. O sigui, no hi ha judici de valor en el que jo estic dient. Yeah. El que sí que hi ha és una definició molt clara i concreta de... Hi ha una separació. Es pot ser xef i ser un excel·lent xef sense cuinar efectivament cada dia, es pot ser xef i ser cuiner, i es pot ser un excel·lent cuiner de primera categoria i de primer nivell sense ser el cap de la cuina.
T'agrada la pel·lícula Ratatouille?
Ai, sí, és molt divertit. Sí, trobo que és una...
Les rates, però, consideres que casen les rates amb les cuines?
Home, són l'ingredient principal de la vera paella valenciana, la rata de marjal.
La rata, sí,
sense rata de marjal no hi ha paella original. Això és un tuitasso.
Ara ens has fet un gol per l'esquadra, eh? Ens has deixat, escolta.
Sembla mentida que sigueu gats vells a la ràdio.
Sí, no, aquesta rata de marjal ens has deixat, escolta, fora de joc.
Què vols dir? Si fóssim gats vells, véssim vist la rata, no?
Aquí està bé. Un dels germans Roca, en Josep, t'ha fet l'epíleg de l'edició d'Ara Llibres, i fins i tot el millor cuiner, un dels considerats millor cuiner del món ara mateix, David Muñoz. David Muñoz t'ha prorrogat l'edició de Península en castellà. Com vas contactar o com dius, coneixeu d'alguna cosa
amb David Muñoz? Com és possible que una mindundi com tu hagi aconseguit
No.
Això ho dic jo a mi mateixa cada dia quan em dutxo al matí, penso com és possible que tu hagis manegat
No tinguéssiu, saps que a vegades en contacte a través d'una o tres persones us coneixeu alguna cosa.
Bé, saps què passa? Que jo això que he dit abans de la Rocío Jurado i d'immolar-se d'això del foc que ha fet tanta gràcia, jo ho crec de veritat i ho poso en pràctica. I pensava, mira, a mi l'editor i l'editora em van dir, escolta, si tens contacte amb algú, se t'acut d'algú que pugui tenir una mica d'autoritat amb la matèria i fer-te de prescriptor perquè el llibre es vengui una mica millor, vaig pensar, home, mira, escolta, si en Josep o en Joan Roca o si en David Muñoz ens fes un... Què? Com seria? I els altres, ama, va, a veure, on te vas, Maria? Que no? Jo pico la porta. El no, ja el tinc. Llavors, què faig? Miro la llista de contactes del WhatsApp, dic, a veure, qui tinc jo que pugui conèixer, i vaig tirar d'un fil...
Després la teoria dels 5 punts.
Pues vaig fer això, vaig dir, tu no li podries dir a en David que, por favor, que em fa molta vergonya, que jo no sóc ningú, però si ell volgués... Va enviar aquesta nota de veu, i abans de que s'hagués reproduït tota, vaig rebre un missatge al David Muñoz, diu, hombre, Maria, si eres tu, si... Dalo por hecho, un honor, un honor. Soy superfan, soy superfan.
Eres lo puto máximo, eres lo puto máximo, te lo digo yo.
No digas malas
palabras. Te digo de verdad. Y te voy a leer textualmente...
A ver...
una parte del prólogo que te he dicho, porque eres el puto máximo.
Sí,
estás en tu puta polla,
David,
María. Estás en tu puta polla, María. Estás en tu puto 10, eres el puto 10 de ti mismo.
Prou!
I jo t'he puesto textualmente.
Sí, llegeixes ara un fragment, un petit fragment del pròleg.
María tiene en la cabeza la cruzada quijotesca de hacer de este mundo un lugar mejor a través de la cocina.
Muy bien.
O sea, que eres lo puto polla,
bueno,
estás
prou,
en tu puto 10 como David. Y seguro que eres lo puto mejor, porque cuando algo no funciona, sacas el carácter como yo hice.
Muy bien.
Cuando me fallaba el puto baño María, que fue, me fue así.
Esto es una puta mierda, tío. Es una puta mierda, tío. O sea, el puto baño María no funciona. Llevo una puto mes intentando que funcione el puto baño María, tío. Ya me habéis cansado, tío. De verdad, Guillermo, eres mi amigo, tío. Pero esto no puede ser, tronco. Porque el puto restaurante este me está generando mucho más disgustos que diverso, tío. Vaya puta mierda de trabajo de Mariano y su puto equipo, tío. Me los voy a fumar para Londres, tío. Te lo juro por Dios, ¿eh? Esto es una puta mierda, tío. Una puta mierda, tío.
Dios mío.
Os espabiláis todos, tronco, porque aquí lo que queremos es comernos el puto mundo, porque esto es la antesala de Londres, y Londres es la antesala de Nueva York, y solamente si esto es la polla, Londres es la polla, llegará a Nueva York. Pero yo no voy a sacrificar nada, porque ninguno de vosotros no seáis capaces de dar lo que tenéis que dar. Sería podéis empezar, ¿no? Va.
Yo lo quemo todo con la lengua.
Tu, Maria, la cuina també t'agafen aquests rampells?
No, ara no.
Ara no, això vol dir que t'han agafat.
No, això vol dir que jo mira, vaig començar a treballar professionalment a la cuina fa 25 anys. Quan jo vaig començar fa 25 anys es fumava les cuines, es feia el passatge, la marca, i la cuina...
Què vols dir,
cuina...
el passatge? Què és el passatge?
Ui, això un dia us haig d'explicar, això és pel segon volum del llibre.
Ah, veus?
Doncs,
hi haurà una
veus? És que t'ho he dit,
és
que t'ho he dit.
Hi haurà
un segon volum del llibre.
Però ara no em doneu feina, necessito guaret. Però quan jo vaig començar, vivíem d'una cultura, veníem d'una forma de treballar a les cuines en què l'ambient de treball era, doncs això, politoxicòmens, borratxos, agressions i violència, i bueno, no passa res, ja ho sabem, hem llegit a Bourdain, ja ho sabem, no passa res. El tema és, després vam fer estages, vam estar a llocs d'aquests estrellats... No passa res, ho hem passat, ho hem viscut, i què passa? Que tu et formes una concepció del que és normal i el que no és normal... esbiaixada. I després també passa que a còpia de rebre cops, pues tu tornes a dir, ostres, t'acostumes a mossegar de tornada. I jo hi ha una sèrie de mals hàbits i de males actituds que m'he hagut d'anar traient de sobre a base de respirar, de prendre perspectiva i dir, no pot ser que la vida, la feina sigui això. Jo ja fa molts anys que comences a prendre consciència de dir, no pot ser d'aquesta manera, i ara ja fa molts anys que això no és així de cap de les maneres. Però, a veure, som desenes de milers de persones en aquest país que hem tingut aquest tipus de formació en aquest tipus d'ambients.
Quartelària, de
sí,
militar.
Sí, una cosa
formació
molt
militar
i molt agressiva. I, a veure, sí que és cert que això ens ha curtit per ser capaços de tirar milles i de treballar amb una certa intensitat, però això, ara mateix... ja és mort, aquesta forma de treballar és morta, està agonitzant, li queden 4 dies, a la vista està que el senyor de Noma diu que no pot aguantar la pressió, no es veu capaç de canviar la forma de fer i que el restaurant és insostenible, no només a nivell econòmic, sinó a nivell emocional. Això que fan David Muñoz és una cosa que hem vist tots.
Bueno, llavors, és que me pongo de los putos nervios.
Ho entenc, clar.
Esto está mi puta polla.
Imagina't què és estar dalt de tot durant tants anys de forma sostinguda, sabent que la teva reputació està en mans d'aquell centenar de pobres xavals pobrets que estan allà fent el millor possible. Si tu poses espai i temps en aquestes emocions, les respires, fas saliva a la boca, les processes i les calmes, és veritat que la comunicació pot ser molt més assertiva, però quan la intensitat i la pressió és tanta, de forma tan sostinguda, i els estàndards estem parlant de ser el millor de l'univers...
El puto mejor de la puta polla... De
bueno, hombre,
puta
va, hombre, 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 hombre,
quina boca, hombre, també és una boca d'infern, hombre.
Ja està, aquesta època s'ha acabat, i suposo que aquestes grans restaurants s'han d'anar plantejant que no podem formar el planter del que seran els futurs caps de cuina que surten d'aquestes cuines dels restaurants del país en aquestes condicions.
Estem amb Maria Nicolau, estem també amb l'Ester Muñoz. Ester, bona tarda.
Bona tarda,
a veure, que traurà un altre tema que abans el parlàvem a micro tancat.
Sí, el tema, la mandra. El tema de la mandra, exactament. El llibre, la Maria fa afirmacions com aquesta. Diu, ens fa tanta mandra fer el sopar que amb la quantitat suficient de sucre seríem capaços de menjar-nos una caca de gos, trobar-la bona i defensar-ho davant de qui fos. I acabes dient, no sou bèsties, cuineu. Vas molt forta,
clar.
És la realitat, és el que passa a les llars catalanes.
Fa 25 anys que us fan massatgets a l'esquena, som els millors, la cuina catalana és la millor cuina del món, som guais, estem al capdamunt de la piràmide evolutiva de la gastronomia mundial, i mentrestant la cuina a casa se'ns moria, per què? Perquè ens fa pal. Llavors jo ja tinc una mica els torrons acabats.
Bueno, diem... perquè com que els cuiners són tan bons, ja anem als cuiners...
És que us heu pensat que viu de ser, us heu pensat que viu de ser com els cuiners professionals que han sigut els interlocutors amb qui hem parlat de cuina durant dues dècades, i els interlocutors els teníem a casa i els hem girat l'esquena.
Les àvies i les mares que cuinaven amb sacrifici, amb bé de tota la família.
Vostè...
Jo no.
Elles,
les mares no es queixaven de la mandra, ni del cansament, ni de la manca de temps. Aquests són realment els motius, Maria, pels quals la majoria de persones no cuinem, o darrere de tot això hi ha, per exemple, una falta de rebost a casa?
Perquè ja m'has fet la resposta amb la pregunta. No, no, saps què passa? Que vivim com si no haguéssim de menjar. No hi pensem. I viure sense rebost seria com viure sense calaix dels mitjons dels calçotets de les calcetes, o sense tres texans, un parell de samarretes, una jaqueta d'una manera i una de suadora d'una altra manera. Imagina't que et lleves al matí, sona el despertador, et lleves amb aquella cara d'aquells ulls cagats, aquella cara tova i flàcida, i de cop dius, vinga, va, ara m'haig de fer la llista per poder-me vestir, per anar a treballar, a una recepció oficial o a sortir de festa amb les amigues. I llavors fas una llista del que necessites. I llavors vas a comprar expressament amb el barnús, clar, perquè no pots anar amb la carn d'olla penjant al supermercat, i compres aquelles coses, tornes a casa, te les poses i llavors vas a treballar.
Però vivim, el jersei no l'has de fer cada dia.
Vivim amb la nevera, aquella mitja limona... resseca de l'última vegada que els col·legues em van fer gin tònics a casa. I llavors, clar, em dieu, és que arribo a casa i no tinc temps de fer el sopar. O, clar, què vols fer de sopar amb això? Tinguem rebost, primera. I segona, és que no tinc temps de coure mongetes. Coure mongetes són 3 minuts. Fiques les mongetes a l'olla, les has de tenir al rebost, fiques les mongetes a l'olla, les cobreixes d'aigua freda, encens el foc, el fiques al mínim i te'n vas a banyar els nens, te'n vas a fer el guió de la secció de demà, te'n vas a barallar-te amb el jefe per telèfon, o te'n vas a veure la sèrie de Netflix que dura una hora i mitja cada capítol i que te'n veuràs dos, i això són 3 hores. Que resulta que te n'has d'anar a dormir abans que les mongetes siguin llestes, perquè clar, això és cuina tradicional, vol molt xup-xup, em teniu contenta. Pares el foc, te'n vas a dormir i les deixes tranquil·les. L'endemà al matí, quan et lleves amb aquella cara de por expand, te les vas i te les mires, que amb el calor residual ves que no s'hagin fet. S'han fet? Fantàstic. No s'han fet? Vas a treballar i quan tornis ja les tornaràs a encendre. I s'ha acabat.
Us ha quedat clar?
Sí, clar. Sí. És una mica fer coses senzilles, no? Sí. Perquè potser ens compliquem, volem fer plats massa elaborats.
Ah, saps què passa? Que ja he vist el client Jornet per la tele i és com superguai. I ara jo també vull fer l'Everest. Home, però Maria, tu no has fet mai ni el Turó de l'Home, ni has pujat mai a Puiggràcies, ni tan sols has passejat amunt i avall de la Diagonal. No, però és que jo no vull ser un mindundi. Jo vull pujar a l'Everest, jo vull fer aquell plat que he vist a Instagram. Abordem la cuina com si fos una activitat de manualitats de diumenge a la tarda, i això no funciona. És frustrant, és incòmode, és car, és insostenible a qualsevol nivell.
La Maria és molt beligerant amb les receptes. Bueno, jo et dono, amb això et dono la raó. Hi ha quants llibres de receptes hi ha?
Moltíssims. No te'ls acabes. En 20 anys diu que s'han publicat més receptaris al nostre país que durant la resta de la nostra història.
Totalment d'acord. Hi ha un grapat de llibres de receptes a casa i poques vegades obrim el llibre de receptes. I és més, quan t'hi poses, que dius, va, avui m'hi poso, no, sempre et falten dos o tres ingredients. Que dius, hòstia, hi ha uns ja se't tallen les ganes i dius... I no queda
el llibre... falten i no et surt el color.
I una altra qüestió que aborda la Maria en el llibre és, clar, no et queda... Per molt que l'interès li posis, la recepta no queda com a la foto. Ara, si hi ha fotografia, ara, no queda com a la foto. Aleshores, quin consell ens dones? Perquè això desanima, això...
Molt.
Dius, noi, escolta, no serveixo per això.
Els llibres de receptes i Instagram són una màquina de generar ansietat. apagueu l'Instagram i cremeu els llibres de receptes. No passa res.
Tornem a cremar, sí.
Saps què passa? Vull dir, quan vosaltres us en recordeu de la vostra mare, de la, qui sigui, observeu la persona que cuina a casa, la que cuinava a casa, la veieu seguint receptes per fer esmorzar, dinar, berenar, sopar?
Bueno, però se la sabien, cap, se la tenen al cap.
No, un moment. Jo li preguntava a la iaia Juanita, Juanita, com l'has fet el fricandó? Com sempre. I després deies, vale, com és com sempre? Jo agafava el boli i el paper. Pues no ho sé, com sempre, perquè cada vegada ho foto diferent. Deien això les iaies, sí, o deien això les iaies?
Sí.
Es cuina a partir del rebost. I la pregunta que t'has de fer és què és el que és més susceptible que es faci malbé més aviat, de quant temps disposo, quantes boques som, i andando. I el resultat és una sorpresa per qui executa la cuina. Ja sortirà una escudelleta, una truiteta, vés a saber. I després... ja ho tenim.
Me'n recordo un dia que ens va passar amb tu, Ferran, sí, quan col·laboraves al Versió, sí, que et vaig preguntar...
Que la Conció.
Ens vas presentar... Exacte, sí, ens vas parlar del fricandó i vas dir que primer es feia un sofregit, que ara ho abordarem amb la Maria. I et vaig preguntar com es feia un sofregit.
No, cada un té el seu gust.
I no me'n va voler dir.
No
em vas voler dir.
Cada cas és diferent.
Cada
sofregit és diferent. Però una persona t'ha quedat malament la seva i li pot dir amb el marxepa, però un altre li pot agradar amb el tomàquet. Per què
tenen que fer una... No, ens ho vas dir.
Sí, de fet, és que el tema aquest que està comentant...
Si la vols clavar, te l'agafes de pot.
El Ferran és important el tema de la tècnica, perquè tu dius que el rebost és important, però també ho és la tècnica, no?
Correcte.
Quines serien les tècniques que hauríem de controlar? I sobretot, amb això del sofregit, per exemple, comentes que un dels errors que cometem és la manera de tallar la ceba. Com l'hauríem de tallar, Maria?
És que és curiós, et diuen, però fa molta gràcia també per les receptes, et diuen, talla la ceba petita. Si jo li dic a la meva filla de 10 anys, Carmela, talla la ceba petita, farà xoc, 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 i farà trossos grossos, dirà, ja és petita, és el màxim petit. I si dius a mi, Maria, talla la ceba petita, et faig una cosa que s'ha de veure en microscopi. Petita comparada amb què? Què vol dir petita? El que a mi m'interessa de la tècnica és compartir la ciència que hi ha sota d'aquesta tècnica, que fa que la tècnica tingui algun sentit de ser. Si la ceba pel sofregit ha de ser petita, és per una raó molt senzilla, i és que volem que l'aigua se n'evapori, fugi d'aquests trossets de ceba. Com més petit sigui el trosset de ceba, menys recorregut haurà de fer la gota d'aigua quan s'evapora per escapar d'aquestes parets cel·lulars de la ceba i començar a caramelitzar, començar a torrar, començar a daurar. Perquè si no, us queden aquells trossos grossos de ceba com de Sant Feina, que queden rebullits a dintre la boca i allò fa agonia.
Però una deixa'm preguntar-te, Maria, qui fa avui en dia fricandó? Perquè hi ha tot un seguit de plats que ha entrat en el que seria com passats de moda.
Sí.
I no els ofereixen, primer els restaurants ja no els ofereixen, queden com de moda, no estan de moda.
Sí, no.
Fricandó, jo no ho veig mai a la carta, no. Com per exemple un altre plat que abordes en el llibre, que és la sarsuela, senyor Vigil.
Jo
tampoc el veig enlloc, és a dir, hi ha tot un seguit sarsuela de plats que sembla que no són guais, no?
Em fa molta gràcia que diguis és que ja no estan de moda, és que són com vells, són com viejunos, sí, no? Una cosa rància,
antiga,
polsegosa, rural, que fa pobre, que fa com de bantes, no? I llavors jo em pregunto, dic, és que deu ser que el ramen és una cosa molt recent i molt moderna i molt nova, inventada fa 4 dies, no? Una nova tendència. Resulta que el ramen és una tradició mil·lenària, passa que d'un altre lloc. A mi em sembla que vivim com imbuïts d'una mena d'esperit perpètu de Bienvenido Mr. Marshall, no? I ens mirem les cuines de fora com guineus atrapades entre les pilones separadores d'una autovia, mirant els fars d'un cotxe que s'acosta, fins que ens passa per sobre i ens falta una mica estimar-nos a nosaltres mateixes.
Ara. Cantarem nou fa l'aigua fresca en aquest país.
Què?
Cantarem nou fa l'aigua fresca en aquest país.
Cantarem
nou.
Canti
nou fa l'aigua fresca.
Canti nou fa l'aigua fresca.
Eh? És veritat o no?
Els xecs mai couen.
Exacte, els xecs mai no couen. Sí, senyora.
Maria, la Mia ens diu, podríeu preguntar-li a la Maria quina opinió en té de la Thermomix? Ens estem pensant comprar-ne una.
No.
Jo, és molt senzill. Mira, la Thermomix és imbatible a nivell de potència, dels cavalls de potència que té, per triturar i escalfar alhora i aconseguir textures de salses meravelloses. Però saps què passa? Que jo no conec ningú que s'hagi gastat els 1.700, 1.500 euros que costa una Thermomix i que li hagi tret rendiment. Jo mai em veureu com una mena de ludista contra les màquines i contra la innovació, és a dir, perquè si no ens hauríem de rasgar les vestidures contra el morter, perquè és una traïció a les dues pedres que feien servir els neolítics per partir els aliments, no? No. Les innovacions tècniques el que fan és facilitar-nos la vida. Benvingudes siguin. Ara, abans de plantejar-te el dispendi econòmic que significa comprar-se una Thermomix i amortitzar-la, no conec ningú que ho hagi amortitzat a casa.
Perdona, el que s'ha de fer... la contrària perquè jo la tinc, disculpa, de conèixer a una persona, perquè jo la utilitzo molt, la Thermomix, i m'agrada cuinar,
gust. Sí.
Hi ha dies que no la faig servir cada dia, però molts dies...
Tot té el mateix gust.
No tot té el mateix gust.
Jo sóc el cas contrari. Jo em vaig comprar una màquina, la vaig fer servir un dia i allà està l'armari, amagada.
No, jo la faig, la gent la fa servir molt.
Jo la faig servir.
És que ara no em voldria ser faltona.
Sí que és faltona, perquè amb la Cailà l'espiral pot entrar...
Tinc una amiga que es diu Sandra, que fa unes que sempre em convida, i ho ha fet una crema de verdura sensacional amb la Thermomix. Jo me la menjo perquè és la meva amiga i perquè me l'estimo molt.
No la trobes bona.
Però no és gaire bona, és rebullida. Llavors... jo no me'n refio massa de la gent que em diu oi, ho faig a casa i em queda perfecte. Bueno, tastem-ho, perquè els llindars i els llistons no són a vegades
clar, perquè aquestes màquines el que t'obliguen és a tenir tots els ingredients, el que et comentàvem abans.
La Thermomix és l'inici de la rebel·lió de les màquines de Terminator, perquè és la màquina la que et fa pip, pip, pip i t'indica què és el que tu has de fer per ella, quin és el següent pas. La màquina et va dient, ara afegeixi aquest ingredient, ara segueixes instruccions. De nou, som esclaus d'unes instruccions dictades per algú altre que no sap on Vic, ni quina època de l'any és, ni quin producte tinc de proximitat, ni quina és la meva herència cultural de tècnica culinària.
Cailà, no tens paladar.
No, tinc paladar perquè a més jo les receptes de la Thermomix m'has adaptat tu com a mi m'agrada. És a dir, jo li dic, a mi em diu això, doncs jo poso això. Tal, veig, no està prou cuit, ho faig més, ho faig a la meva.
I faci el Thermomix, et penso desobeir.
Jo sóc una desobedient.
Sempre cuines, Marta, amb Thermomix? Ho fas tot amb Thermomix?
Cuino bastantes coses amb Thermomix, però moltes vegades no, eh? És a dir, depèn. Hi ha dies que dic, mira, avui...
No val res per els dos cops que ens ha convidat Marta Cailà a casa seva, que és l'únic membre de l'equip que ha convidat a casa seva, perquè la resta no conviden mai, aquí n'hi ha una aigua. Escolti, bé, que va com una llima, vostè es va fotre tot.
A mi
passa quan hi ha gana tot és bo.
Que no em soluciona gaire, perquè a mi m'agrada, quan m'hi poso, cuinar molta quantitat i després guardar en tàpers i congelar. Llavors, què passa? Que amb la Thermomix has de fer de dos en dos, d'una en una.
Bueno, sortim de la Thermomix, que tampoc ens patrocina.
Pregunten també per la fregidora d'aquesta d'aire, que també està molt de moda. Són aparells que ara la gent incorpora. Riu la Maria, eh?
Bueno, parlant de fregidora, ara podíem parlar de patates.
Sí,
si s'està rient, què vols que et digui? Sí, s'està pixant de riure, ja.
La Maria li dedica un capítol a les patates fregides.
Espera't, vols dir alguna cosa de la fregidora d'aire?
No, vull dir, la fregidora d'aire als Estats Units va estar super de moda, va tenir un boom, va ser líder de vendes als seus llibres també, receptaris també, fa 7 anys. I fa 4 anys el mercat de segona mà d'air fryer està saturadíssim i totes elles a menys d'un 10% del preu de compra original. Aquí la moda ens ha arribat més tard i marxarà tal com ha vingut.
Vols dir que ara és un bon moment de comprar-la al mercat dels Estats Units?
Ah, Àngela Maria, agafeu un que tingui l'endoll que us vagi bé, saps?
Bueno, fas l'intercanviador.
Sí, allà van a 125,
Fas el canviador.
Exacte. Mira que són fàcils de fer les patates fregides que sempre hem vist a casa nostra, que les àvies i les
fàcils.
No,
la meva àvia em feia, en Pau Descans, i feia unes patates fregides, les franceses, les French chips, o sigui, ho dic per aclarir, perquè hi ha moltes patates fregides. No, les patates fregides...
Les allargades.
Aquelles allargades.
I com aquelles jo no les he tornat a menjar mai més.
També diré que no ha sigut mai... O sigui, la memòria dels plats de la infància és molt traïdora i molt enganyosa. No ha sigut mai tan jove com en aquell moment que menjaves aquelles patates.
Però és que les esperava, Esperava. Les patates fregides aquelles...
Moltes vegades, que la part del cervell on s'emmagatzema la memòria a llarg termini, aquests records d'infància, és porosa i està en contacte amb l'allà on s'emmagatzemen les olors. L'olor és un 80% del component del que percebem com a sabor. Llavors, aquesta memòria d'aquest sabor, d'aquestes patates fregides, està totalment contaminada per la memòria de les vivències amb la teva àvia. I això, no hi ha patates fregides que et puguin servir ara que ho pugui batre.
O sigui, potser no eren tan bones com
potser
la Ramona.
No, no, sí, tan bones.
Jo crec que sí.
La meva àvia per part de mare, la meva àvia per part de mare, era una excel·lent cuinera, feia unes croquetes estratègiques. No n'he tornat a menjar mai més com aquelles croquetes.
Ja vas venir, ja vas venir.
Feia unes hamburgueses estratosfèriques, unes conxes de peix.
De tonyina amb tomàquet.
No, les feia de feia una pasta. Barat. La meva àvia feia una pasta de peix i després les gratinava.
Està bé.
Aquestes, perdona,
estratosfèriques. I musculos, no feia musculos rellenos?
No, aquestes merdes no.
Escolta, Maria, el problema ja no és només a casa, sinó és que vas al bar o vas al restaurant, et posen unes patates fregides i són precuinades o congelades. Tu com interpretes aquest fenomen? Què està passant?
A veure, jo interpreto que on són els cuiners que vulguin treballar en els bars de barri d'aquest país? Perquè clar, si tothom vol anar a treballar al celler de Can Roca, a veure, ens quedem sense talent, no pot ser que marxem. Hem d'agafar tots aquests gent que surt d'escola d'hostaleria i tireu milles en els bars de barri, bars de poble, agafeu-los, agafeu aquests traspassos que intentem que siguin una mica més continguts. No us emmerdeu de per vida amb grans projectes. Aneu, sigueu emprenedors, ja us farem costat. Cosetes petites, assumibles, amb costos fixes continguts, amb poc personal, i endavant. Fem en lloc de grans
projectes, grans restaurants.
Anem a fer-ne molts diversos petits, i mica en mica ja n'anireu aprenent, carai. A mi m'ha costat 25 anys dir que faig bon fricandó. I encara hi ha qui ho qüestiona, i molt bé.
Ui, molta gent diu que fa bons fricandós, ens estan escrivint oients, jo m'encanta fricandó, i de fet ens escriu l'Helena Cardona Garriga, que diu: ara mateix cuinant fricandó mentre us escolto.
Bravo, bravo,
i ens envia una foto, eh?
Sí, però en el sector de la restauració el fricandó no apareix. I la sarsuela, que per cert hem fet un apunt, tampoc... Mira com que m'agrada. Què passa amb la sarsuela? Posa'm...
El vino en un barco de nombre extranjero lo encontré en el puerto.
Si et poses Concha Piqué, potser surt millor la sarsuela.
T'inspires.
Sense cap mena de dubte, jo crec que sí. Passa amb la sarsuela, que jo em pensava que el que jo estava escrivint era una mena de necrològica, la donava per morta,
sí.
I era el meu sentit homenatge en aquest plat, i crec que no, crec que podem fer-la tornar, podem fer-la reviure. Mira, fa 3 o 4 mesos se'm van aparèixer al restaurant una d'aquestes taules de 10 o 12 xavals que tenen TikTok i Instagram i tota la història, I em van fer sortir i encabat: pot venir la Maria que ens firmi el llibre? Va, surto, pim-pam, fem la foto de rigor, i em diu: Maria, ensenya, i veig que remenen el mòbil i m'ensenyen una foto d'una sarsuela.
Fixa't.
La setmana passada vam cuinar sarsuela. Xavals de 16, 17 anys, 18 anys.
Fixa't.
I vaig pensar: mira, ha valgut la pena. Ha valgut la pena.
Sí,
senyor.
I tant.
Escolta, tu, Maria, inclouries a les escoles una assignatura de cuina?
No.
Per què?
Perquè a mi em sembla que ja està bé de tenir tanta barra. Si no mengem, ens morim. Si no, o sigui, menjar i ser capaç de solucionar, encara que sigui de forma rudimentària i molt simple, una cosa que és una necessitat vital primària tan important com fer caca, fer pipí, dormir, respirar, o ser capaç de caminar i de moure't de forma autònoma, no pot ser que ens en desentenguem a casa i decidim que hi dedicarem una hora a la setmana a l'escola. Perquè ens ho carreguem tot. A casa, els nens no només aprenen a cuinar, sinó que aprenen a formar el seu paladar, el seu olfacte. A casa les coses tenen un gust i un aroma diferents que la casa del veí.
Justa.
I si destruïm aquesta nostra magdalena de Proust, aquesta forma que té la mama de fer els popets amb ceba, que és diferent dels popets amb ceba de casa la veïna, els nens d'ara, quan tinguin 40 anys o 50 i quan nosaltres siguem morts, es ficaran una vareta de merluza pesca nova a la boca i diran: la iaia. I serà la mateixa iaia per tots els milions de catalans.
Per fi una persona amb seny en aquest programa. Per fi. Ja, no, home. Ja, home, per favor. Apostar que vingués una persona amb dos dits de seny.
Bueno, ha estat ocupada, que ha estat... Escolta, aquesta la tenim a TV3, la teníem presentant el llibre, 25.000 llibres, vull dir que...
Perdona, venuts. Hi ha molta gent cuinant, eh? El Sergi Fernández, amics del versió RAC1, per sopar, truita d'alls tendres. Boníssima, bàsica i catalana.
Ara que parles d'això, disculpa, Esther, és que... expliques el llibre...
Temps, que fa tant de fred.
Espera un moment.
Alls tendres?
Expliques... deixa de preguntar.
Perdoni.
Explica el llibre a la Maria que no fa entrevistes de feina quan cerques cuiners, que directament els hi dones un plat fondo, una forquilla, una paella, com dieu a casa, una espàtula, tres ous, un setrill d'oli i un pot de sal. I els hi dius directament, fes-me una truita a la francesa.
Clar.
Val, molt bé. Primer, què hi busques i què cerques amb aquesta prova de fer una truita a la francesa? I després, clar, truita a la francesa. Com ha de ser la truita a la francesa? Perquè aquí entrem, si ha de ser sucosa, no ha de ser sucosa, ha de ser més seca, ha de regalimar, ha de tenir moc...
Molt fàcil. Mira, la definició de truita a la francesa està al principi del capítol i no té discussió possible. Es poden fer altres coses que són molt bones, que s'hi poden assemblar, no són truites a la francesa, no vol dir que no siguin excel·lents. I l'altra cosa és que la truita en aquesta prova és el de menys. La truita és la meva feina. Com a cap de cuina, la meva feina és ensenyar-li ensenyar-li quina truita és la que jo espero, perquè cada restaurant les truites són coses diferents, quina és la truita que farem aquí, com la farem, ensenyar-li a fer-la i proporcionar-li les eines i la informació necessària per executar-les. El que a mi m'interessa del procés de veure'l fer una truita a la francesa d'entrada és la forma de moure's, és saber si encabat agafa la paella calenta i la posa a la pica de rentar on hi ha el seu company que frega les cassoles i l'avisa, alerta que és calenta o calla. M'agrada saber i veure i fer atenció si passa la veieta després per on t'ha treballat. M'interessa saber si pregunta o si simplement ignora tot el que passa al seu voltant i obre calaixos. M'interessa saber quina és la classe de persona que estic posant en un ecosistema en què plegats amb l'equip que ja som i que ens estimem passarem més el dia junts que amb les nostres famílies. La resta és feina meva.
Ara has donat moltes pistes.
No, és que estic pensant a veure quan triï algú pel programa.
Clar, com ho hauries de fer? Ha de ser bo, xaval.
Li diré, fes-me un guió.
M'observaré. Fins ara ho has fotut fatal.
Sí. Va, que hem d'acabar. Hem de parlar de postres.
Dels pastissos, perquè la Maria explica el llibre...
Ui, aquí passa un ribot, una mica.
Una mica molt.
Va a les festes amb la seva filla, no?, i li ofereixen pastissos i queda bocabadada, no?, perquè diu que els pastissos casolans que feu, no són gaire bons, més aviat gens. En què fallem, Maria?
Ostres, santa, és que clar, és que ho sento molt, Catalunya, jo ja sé que hi poseu molt esforç i que... però aneu molt de bòlit, i aneu tant de bòlit que no us pareu a observar un moment, a respirar i a entendre què és el que esteu fent. I llavors tot són carrot cakes i crumbles i brownies i coses supermodernes i superesforçades, que són modernes d'aquí per aquesta cosa de Bienvenido Mr. Marshall, però que són tradicionals d'altres països, que no entenem per què funcionen i fiquem tot d'ingredients allà dintre i seguim unes instruccions que no sabem per què serveixen, però que ho posem perquè ens ho diu un altre, que ho ha escrit en un llibre, i ens tapem els ulls, ho posem al forn, quan ens sembla que no ha pujat diem, saps què, la pròxima vegada, com que no ha pujat, hi ficaré llevat. Després, si tampoc puja, llavors pica la llengua, diem, saps què, això és el forn de casa que és fet i deixat estar i que no funciona perquè tothom renega del seu forn.
Sí, no van mai bé.
I no van mai bé i sempre és culpa del forn. Sí. I total, ens passem anys així, tot el curs escolar i la vida escolar dels nostres infants, i hem après alguna cosa de pastisseria. No, anem donant pals de sego i anem fent canvis. I,
clar, fer pastisseria no és el mateix que cuinar.
I això, no, clar, no anem
bé. Sí, però tu dius en el llibre que la pastisseria catalana molt, molt creativa no és.
Jo això, on te busco?
Bueno, vens a dir...
Busca'm ara la frase i això no ho he dit.
Vens a dir que el pa de pessic...
No ho he dit jo.
Això és una mala llicència que estàs dient.
No he dit pas que la cuina catalana no sigui creativa o que la pastisseria catalana no sigui creativa. Mai dels mais. O sigui, aquí, per posar-nos garrins, fins fa 4 dies hem tingut les coques de Llardons, que són excel·lents.
No, però ja no les fan, ja no tenen sortida.
Com que no les fan? Mira, hauries de sortir de Barcelona de tant en tant,
saps,
café?
No, tu saps què em va dir l'altre dia el Cristian Escrivà?
Ai.
Em va dir, perquè jo a vegades anava a comprar-la, i em va dir, ara ja la deixarem de fer durant la temporada fins a la revetlla de Sant Joan, perquè no tenen sortida.
Doncs les demanen.
Bueno, però és que, un moment, quin és el client objectiu del Cristian Escrivà?
Bueno, no sé, jo et dic el que em va dir.
El client objectiu del Cristian Escrivà, que són aquests autocars de xinos que venen a fer turisme, potser no és l'eina que hauríem de fer servir per calibrar si una cosa interessa o no interessa. Que fa dos minuts dèiem que no hi havia fideus a la cassola a Barcelona?
Ara.
Doncs hi han d'haver coques de Llardons. I no ens han de guiar pels turistes a l'hora de decidir quina és la nostra oferta culinària.
Molt bé.
Bravo.
Bueno, avui no tenim més temps. Escolta, vine quan vulguis, això és casa teva. Maria Nicolau, moltíssimes, moltíssimes gràcies.
Gràcies per convidar-me.
No, enhorabona pel llibre. Cuina o, cuina o barbàrie?
Doncs cuina.
Que per ser en castellà com porta el mateix títol?
O? Exactament igual, cuina o barbàrie. Cocina o barbàrie.
Cocina o barbàrie. Amb el pròleg.
David.
Sí, i acabarem amb Rocío. Maria, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Versió RAC 1.
Impulsa la teva carrera professional amb els màsters més innovadors, presencials i online a la Salle Universitat Ramon Llull i forma't en un campus tecnològic i emprenedor.
MBAs, Management, Enginyeria i Arquitectura. Viu experiències úniques que et portaran al teu nou futur.
La Salle Universitat Ramon Llull. Be real. Be you.
Si et vols canviar un aprenentatge immersiu, millorar la teva competitivitat de cara al mercat laboral o canviar una experiència acadèmica que prioritzi la part pràctica, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi amb els nostres màsters i MBAs. EAE Business School. We make it happen.
A Ametller Origen t'ajudem a començar l'any amb bon peu, amb les nostres verdures de collita pròpia. Cuida't amb el bròquil verd, bròcoli, romanesco, coliflor o les cols dels nostres camps de Camarles. Gener generós a Ametller Origen, amb les millors promocions. Així sí.
Aquest divendres a l'Eurojackpot de l'11, per només 2 euros, hi ha un pot de 71 milions. Divendres milionari, perquè amb l'Eurojackpot, el megasorteig europeu de l'11, no només et fas milionari tu, també els teus fills, i els fills dels teus fills, i els fills dels fills dels teus fills. Compra ara el teu Eurojackpot de l'11, que són 71 milions. Eurojackpot de l'11, milionari pels segles dels segles.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Xefs amb 6 estrelles Michelin, el millor mestre xocolater del món, el presentador del Cuines de TV3, l'Opau de Pons, premis i molt més t'esperen a la 60a fira de l'oli qualitat Verge Extra i les Garrigues.
Tasta els millors olis del món i els productes gourmet amb visites, àpats, els 3 toms, Doctor Prats.
Del 20 al 22 de gener, vine a les Borges o entra a firaoli.cat.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
10 minuts, arribarem a les 6, aprofitarem per repassar altres qüestions del dia. Ho farem amb Mònica Folquet. Mònica, bona tarda.
Hola, bona tarda.
A veure, la primera qüestió que, en fi, que repassarem és aquest últim baròmetre del CIS, que pràcticament aquesta gent del CIS en fan un baròmetre per a cada dia.
A veure, qui guanya?
Exacte, com anem? Com va la cursa de cavalls?
És un baròmetre que...
d'aquelles de les fires.
Que es va fer després de la reforma del Codi Penal i que passa certa factura al PSOE. Els socialistes guanyarien les eleccions, però noten el desgast del debat sobre l'eliminació de la sedició i baixa 4 dècimes. El PP continua retallant distàncies. Si repassem CIS anteriors, el novembre el PSOE estava a 5,5 del PP, al desembre la distància només era de 2 punts i ara és d'1,7.
Ara estem sentint de fons el so del pop, de l'atracció del pop, que sempre hi ha una de les potes que no va. Sí,
que no va.
És un clàssic de les fires, que sempre hi ha una que...
I t'arranca.
Sí, que no puja tot el que pugen els altres.
Sempre hi ha algú rujant, també. Sempre hi ha algú rujant.
Al jo no he vist mai cap.
Ah, no, les tasses arroja la gent.
Alguna cosa més del CIS?
Sí, destaca el creixement de Podemos, que puja 1,8 punts i es manté com a tercera força més votada. Vox continua quart i baixa 2 dècimes. Ciutadans es manté igual que l'anterior, el 2,9. I pel que fa als partits catalans,
ara.
Pocs canvis.
Aviam.
Esquerra baixa 2 dècimes, 2,2.
Que es fotin.
Junts es manté igual, l'1,4. I la CUP millora una dècima,
0,7.
També parla el CIS de les preocupacions dels ciutadans. A veure, i registra un augment de 5 punts en la preocupació per la crisi econòmica, que es manté com el principal problema que asseguren els ciutadans de l'estat que tenen, amb un 45,2%, seguit de l'atur, un 27,4%.
I el cuinar? Hi ha una preocupació per cuinar?
El cuinar, en tot cas, no surt al ràdio.
No, perquè la gent truca a Globo i ja està.
Sí, bueno, però ara que parleu de si...
Els carrils bici, perdoneu, estic segur que aquí va haver-hi, o sigui, va haver un conveni amb Globo per fer-los.
Sí. Bueno, però al final també passen per les voreres,
carril... Sí, bueno, però ara que parleu de fi, i abans que Boiga estava ja con la doctora Alesa con el mòbil...
Sí, que estàvem amb l'Alexa, sí.
Bueno, pues déjame preguntar a Alesa, porque yo fa unos días que justament tinc cis, cistiti. Y me te fregite, porque cuando vaya a pisar...
¿Qué te ha de veure
la cis amb la cis? Es como si pisese alcohol, Me cou, però...
No ens interessa a ningú d'aquesta taula ni dels oients que ens escolten.
Me cou molt, A ver.
Surtin a fora i parlin.
Silencio, por favor, a ver. Alesa, guapa, soy Miguel. Tengo cistitis y muchas molestias, que me recomienda, amore.
Según los Centros para el Control de Enfermedades, la sífilis se puede tratar y curar con antibióticos.
No,
se recomienda un tratamiento rápido para prevenir la propagación de esta enfermedad a otras personas. Según los Centros para el Control de Enfermedades, la sífilis se puede tratar y curar con antibióticos.
No, sífilis ya vais a tener, pero de eso estoy limpio, que no. Alesa, cistitis.
Según los Centros para el Control de Enfermedades,
la sífilis se puede tratar y curar con antibióticos. A ver, Alesa, guapa, si fueras mujer saldrías conmigo porque igual podrían hacer alguna cosa.
Gracias, pero me hice la promesa de que no me casaría hasta que Marte fuese colonizado.
Bueno, pues no le queda mucho.
Venga. Hay que riure de veritat.
A tot això tenim la resposta correcta, que és aquesta.
A ver...
Esto es lo que he encontrado. El tratamiento de la cistitis consiste en beber grandes cantidades de líquido, evitar los factores de la vejiga que pueden predisponer a una infección del tracto urinario y tomar antibióticos por vía oral.
Bueno, pues ya me tomaré la pastilla.
Ara té una Alexa una mica sorda, perquè miri, ho hem dit dues vegades, això de la cistitis.
Lo has dit tu i te... Vaya mierda.
Bé, anem amb els lloguers, perquè els promotors i constructors denuncien que la limitació de preus del lloguer a Catalunya ha provocat l'efecte contrari, que hi ha menys oferta. Això dels pisos no hi ha mai que ho entengui. Jo ja m'he perdut. Si els pugen, perquè els pugen. Si els fixen, perquè els fixen. Si els... La qüestió és que la vivenda sempre puja. Portant la contrària al professor Sala i Martín, el totxo, tot i que ell diu que no, el totxo sempre puja.
Bueno, en aquest cas són els preus del lloguer.
Bueno, és igual, si tu ets propietari, pues el totxo bé que et puja.
Hi ha un 15% menys de pisos.
És que cau de madur!
Digues.
Hi ha un 15% menys de pisos disponibles i només ha baixat un 5% els preus. Això ho diu aquest informe que ha fet l'associació que agrupa conjuntament amb la Pompeu Fabra, i el responsable de l'informe, el professor d'Economia i Empresa a la UPF, Josep Maria Raya, assegura que...
No té ni idea. És el típic boca que per xupar micrófono va dir aquí, oi, sí, la evolució del mercat.
No cal perdre el respecte d'aquesta manera.
No, si jo el respeto molt, però és un boca.
Home,
doncs no mira, respectes. A picar-se a dos pedres.
Vaya boca. A ver què diu el fantoche.
Per favor, el fantoma del totxo. Per favor, el professor d'Economia, Josep Maria Raya, assegura que la llei ha fet que sortissin del
mercat... Siga la Raya Roja i vaya urgencia.
Va, escolti.
Mare meva, del motor. No es pot avançar,
Home, urgència, sempre hi ha ratlles de colors a terra, pues siga la Raya Roja.
No, és que els hospitals estan marcats tots per ratlles.
Sí, home, pues que siga la Raya Roja, a quirófano.
Jo no sé mai... Quina és la seva?
La seva és la negra. A veure si per una vegada va parar el crematori.
Els que tenen problema a la vista també han de seguir la ratlla?
Anem a la cosa.
Doncs el professor assegura que la llei per limitar els preus ha fet que sortissin del mercat molts pisos de lloguer que s'oferien a un preu més alt del que marcava la normativa.
El que ha passat durant la vigència de la llei és que els pisos amb lloguers més alts, quan va començar la llei, estaven per sobre de la llei, han anat desapareixent del mercat. I els pisos que s'han quedat en el mercat són els que tenien lloguers més baixos. Per tant, clar que ha baixat el lloguer, perquè s'han quedat els de lloguers més baixos. Però no és per un efecte de que la llei hagi baixat els lloguers, sinó que ha reduït el mercat per la part alta.
Mira, no té ni idea, però és que això t'ho diu un nen de parvulari amb el dac a la boca.
Permeta'm, és que acabarem la notícia... No, és que a veure...
Com si fos un puro, un nen amb un dac. Però si no em convideu mai.
És que, escolta, les vegades que intervens... És que no calles, no deixes que expliqui la Mònica la notícia?
Va, explica. Ui, que emoció.
Doncs li explico. Els promotors continuen defensant que la millor manera de baixar preus al mercat de lloguer és augmentar l'oferta de lloguer social. Hem de recordar que la llei aquesta de limitació de lloguers a Catalunya va estar en vigor durant un any i mig, des del setembre del 2020 fins l'abril del 22, perquè el Tribunal Constitucional la va anul·lar per invasió de competències.
Això corre que gent. Mira, jo et dic una cosa. Jo per llogar els meus 80 pisos, que tinc 80 pisos de propietat, jo foto limitació, per ajudar la gent. Ho faig això, foto els 2.000 euros de límit.
Sí?
I escolta'm, 2.000 euros de lloguer, de límit, foso el límit.
Què vol dir? Màxim.
Sí, els cobro 2.000 euros, els lloguer, sí. Foto el límit de 2.000, de 2.000 no passo.
Sí.
I només són problemes, però no meus, no, per part de la gent.
Sí.
La gent, només, escolta, no es vol sacrificar per tenir una bona vivenda. Mira, no em deixen entrar, no em deixen entrar als pisos a fer visites sorpreses.
Sí, sí.
No, ningú accepta aquesta condició.
Sí,
la gent no s'avena a res. Mira, tinc un altre pis amb el límit dels 2.000 euros...
Sí.
Que no me'l vaig llogar perquè tinc una habitació tancada amb clau per deixar els trastos, i m'han dit que no podia ser perquè ells volien totes les habitacions.
Clar.
Llavors, un altre pis que també el volia llogar, em van dir que amb aquell paper que era de l'època de Gaudí, que ells volien que els hi pintés el pis. Que collons l'he de pintar, si això és història.
Home, si porta un paper antic que fa fàstic,
no,
és normal que els llogaters li demanin que pinti.
No, això
és un tema d'higiene.
Hi ha la marca negra de la primera televisió que hi ha hagut.
A vostè això li sembla normal?
Això és història.
Que hagin de viure amb un paper fastigós, amb taques de la tele, dels primers llogaters.
I llavors se'n van aquí al Raval a comprar roba segona mà. Perquè per roba segona mà, que sabeu qui l'ha portat... Que...